Doncs avui, que divendres abans del ple de dilluns, el ple del proper dilluns 30 de juny, tanquem la roda de portaveus. Una roda de portaveus que hem aconseguit, no és fàcil i no sempre és possible encabir-la en un període de dos plens, i l'acabarem saludant al darrer, el més novell, dels regidors del consistori de l'Ajuntament de Sitges. Es tracta del portaveu de la CUP, d'Adrià Pet. Adrià Pet, bon dia.
Hola, bon dia.
Sou regidor des de fa dos mesos?
Des del març, des del ple de les botigues, que vaig agafar l'acte.
Us va tocar?
Em va tocar fora del saló de plens habitual. Sí, sí.
A veure, expliqueu-nos. Comencem per aquí. Per què és Adrià Pet regidor?
Bé, a finals d'any l'Òscar ja ens va deixar clar que per motius laborals no podria continuar, i llavors la CUP va haver de convocar una assemblea i decidir qui seria el següent, no? El que li tocaria substituir l'Òscar. Uh-huh. I casualment, perquè... que jo era el número 2, però uh-huh. vaig sortir escollit, però no va ser un tema de llista, sinó un tema de votació en una assemblea que es va decidir que jo rebés l'Òscar.
Correcte, és a dir, que la CUP no, el tema de l'ordre de les llistes no el manté, sinó que en el moment que hi ha hagut aquest canvi, doncs es va fer una votació i bé, li va tocar el número 2 com li podria haver tocat el número 18.
Correcte, sí, sí, a més cal tenir en compte que la votació per escollir les llistes es va fer fa 3 anys, les coses han canviat i era important tornar a preguntar als militants i simpatitzants sants que volien que assumís aquesta responsabilitat.
Teniu una feina, i això vol dir que sempre és complexa compatibilitzar unes tasques laborals amb la feina de regidor, i malgrat tot us hi heu posat.
Sí, sí, a veure, jo tinc una feina amb un horari de 8 hores bastant marcat, però tinc certa llibertat per canviar-me i he pogut fer-ho. Però sí que és veritat que molta de la gent que se li va proposar o que es va parlar perquè també se presentés per la votació, doncs els temes laborals eren un problema greu. Vull dir, és bastant complicat, de fet.
Tema laboral sempre és complicat per l'exercici de la tasca pública.
Sí, sí, sí. Tot i que realment tens dret a demanar a nivell laboral que per funcions, però tal com està la feina avui en dia, contractes temporals, etc., suposo que a la gent també a vegades li costa fer aquest pas, no?, de demanar... Uh-huh. Però bueno.
I ara, un cop sou a dins, és més o menys el que us pensava, o és més del que us pensava, o està tot sota control?
Bé, ho coneixia bastant bé perquè hem estat amb l'Òscar preparant plens, preparant tota la feina una mica política. Tot i així, veus que absorbeix més del que et pensaves inicialment. Per molt que ho tinguessis preparat, veus que seguir els debats, seguir tots els temes que van sorgint, totes les comissions, tots els aspectes als que has de participar, doncs requereix molt més esforç i molt més temps del que potser inicialment suposes, però bé, ens habituem i ho portem bé per ara.
I per acabar aquesta prèvia, l'Òscar va deixar el llistó molt alt?
Va deixar un llistó alt, sí, sí, de fet a l'Òscar té una forma d'expressar-se, de parlar, d'assumir els debats i les tasques que bueno, és digne d'aprendre una mica, vull dir, som caràcters diferents i la veritat és que va deixar un nivell molt alt, vull dir, va fer una gran tasca i a més sent el primer regidor que la CUP té a Sitges, no?, que sempre és un repte, i va deixar una mica el nivell del que és un regidor de la CUP i hem d'estar a l'alçada, com a mínim.
Quin ajuntament, quin consistori, quin ple s'ha trobat l'Adrià Pet?
Bé, ens trobem un ple i un consistori una mica potser treballant ja a reacció dels últims 3 anys. Creiem que sense una proposta molt clara, però com ja anàvem veient, no? I anant una mica ja a definir el que serà la campanya electoral més aviat que intentant una mica doncs, tancar un projecte que potser entenem que no n'hi ha hagut un projecte polític com a mínim d'allà recorregut, vull dir, o sigui, veiem certes propostes molt puntuals, però no és un problema d'aquesta legislatura, és un tema que nosaltres hem observat, que hi ha certs debats de poble que no s'estan tenint, no s'han tingut mai, i que seria molt important posar-se a treballar en això.
Posem un exemple.
Per exemple, l'accés a un habitatge digne i assequible, sobretot pels treballadors, vull dir, per la gent que té... El model turístic és un altre exemple. És a dir, sempre s'ha parlat, sempre s'han buscat models, però mai s'ha agafat això amb el debat que pertoca, no? És un debat que ens toca a tot el poble, a les entitats, als gremis, a tothom, i hi han hagut propostes, però mai hi ha hagut un treball transversal per tractar aquest tema. i també, per exemple, altres aspectes com el sector econòmic més enllà del turisme, no? És a dir, el sector turístic pot tenir unes avantatges, però també té uns problemes com la temporalitat, com la precarització de les feines moltes vegades, i lligat una mica al primer problema de l'habitatge, per exemple, crea problemes de treballar i viure a Sitges, pues, segurament per molta gent és complicat, i corres el perill d'esdevenir ciutats dormitori, etc. Creiem que hi ha un debat com a poble molt important que afecta potser aquests tres sectors i altres que no s'ha tingut mai. O sigui, creiem que s'han reaccionat, s'han fet pedaços, però no hi ha hagut un debat polític. I això ho trobem a faltar, i de fet esperem que en un futur es pugui tenir en consideració, i nosaltres intentarem fer d'aquests eixos una mica l'aposta de cara a les properes. Ja ho vam fer, era una mica l'eix del nostre programa electoral i és el que hem intentat treballar aquest temps, però creiem que cal un debat de totes les forces i realment un debat polític, que creiem que és el que una mica ha mancat.
El dia a dia d'una legislatura s'acaba menjant la possibilitat de fer aquests debats a mig i llarg termini?
Probablement, és a dir, surten molts problemes que et fan una mica anar, com dirien, a salto de mata, no? En castellà. Vull dir, però també és una manca potser de projecte, no? És a dir, si tu tens un projecte molt clar i saps que vols anar, els problemes del dia a dia les has de tractar, però paral·lelament has de tenir aquests debats, has de seguir treballant en aquests aspectes, que són tan, tan importants, és que definirà el futur de la nostra vila i el model, i crec que és un debat que hem de tenir entre tots i que si no es té, vindrà el model que vingui, és a dir, ens serà imposat. No serà
dir, tot i que no entrarem ara en la profunditat del debat, Sitges pot tenir un model econòmic més enllà del turisme?
Bé, de fet, molts partits han intentat o han fet la proposta, tot i que el model doncs, encaminat cap a les arts o cap a les noves tecnologies o cap a altres aspectes, s'ha intentat, s'ha quedat en això i no ha tirat en l'aire. Per això diem lo del debat, no? Perquè, òbviament, no ens plantegem crear una refineria aquí a Massal. Seria molt absurd i, a més, xocaria totalment. Però creiem que, de manera paral·lela al model turístic, inclús treballant conjuntament amb ell, aspectes com pues, potenciar el sector primari, que seria una mica l'agricultura o la pesca, o altres aspectes que es podien plantejar, no dic que sigui aquest, nosaltres ho deixem obert a un possible debat, seria molt interessant, és a dir, tancar, també fica totes les cistelles en un sol, totes les ous, perdó, en una sola cistella, pot ser complicat, i sobretot si no tens un pla de com portar-ho a terme.
De tota manera, Sitges, òbviament, si ha sobreviscut d'alguna manera a la crisi, ha estat gràcies a la fortalesa d'aquest sector econòmic lligat al turisme.
Correcte, però en tot cas nosaltres és això, no fem una proposta en detriment a, fem una proposta paral·lela a, per més que res, doncs dotar també d'alternatives laborals a la gent de la nostra vila, però també per estudiar altres possibilitats. O sigui, sempre, a més, és el que dic, és un debat que crec que ha estat sempre d'una manera potser més petita, però sempre ha existit aquest debat.
Des del principi de legislatura, ja quan Òscar Ortiz era regidor, i ara en el ple de dilluns, fins i tot la CUP ho proposa en una de les mocions que presentaran aquest ple, s'ha demanat la participació ciutadana en la decisió dels afers municipals. Ara és a través de la sol·licitud d'unes assemblees municipals obertes. Fins a quin punt és viable un model participatiu en la gestió d'afers que gairebé podrien ser del dia a dia?
Bé, a veure, la gestió del dia a dia és complicada, però no ens plantegem això a curt termini. Nosaltres el que fem és una proposta, hem anat fent propostes, no?, tant en participació com a transparència, perquè la gent progressivament vagi participant dels afers municipals. Aquesta proposta, per exemple, d'assemblees municipals és potser un pas més de cara a que el proper consistori que tinguem, comparat amb el que vam heredar, ara sigui una mica més participatiu que l'anterior. I la idea és seguir així, vull dir, nosaltres ens plantegem el tema de la participació com un procés a molt llarg termini, no és un procés de 4 anys, és un procés molt, molt llarg. Entenem que és molt complicat, entenem segurament que quan comencem les assemblees municipals obertes seran probablement inicialment confuses i complicades, però és un aspecte que hem d'anar treballant.
Algú de l'assembleari sempre és més confós.
Sempre és més confós.
Que el representatiu.
Clar, ho sabem. Nosaltres, per exemple, el model assembleari de la CUP provoca que la presa de decisions sigui potser més complicada o més lenta, però també ens aporta un un capital humà molt important, i Sitges i tots, les, tots els pobles, vull, però Sitges també necessita de l'opinió i la participació de la gent, perquè si no es desconnecta una mica.
A nivell ciutadà estem preparats, òbviament, no com a persones, això és evident, però fins i tot des del punt de vista de xip, d'entendre-ho, estem preparats per assumir el que seria un canvi de paradigma en el moment d'haver de participar, i estic pensant fins i tot en una reclamació també de tota la legislatura de la CUP, com la participació a l'hora d'elaborar els pressupostos. La ciutadania pot entendre aquest model, que representa de fet un canvi?
Jo estic segur que sí. Vull dir, de fet, la gent en molts aspectes cada vegada es demana més, no? Ara ha sortit el debat de república o monarquia mitjançant un referèndum, surten debats de participació en molts aspectes que potser abans no existien. Hi ha hagut un procés de desconfiança envers la feina dels polítics, tant municipals com autonòmics com estatals, que cal una mica, i que ha estat una mica lligada a una manca de transparència, a un allunyament de les decisions, i cal recuperar aquest terreny perdut, no? Uh-huh. I jo crec que sí, que la gent està preparada, perquè la gent a més ho està demanant. I tot i que probablement sigui un procés complicat o llarg, creiem que serà interessant i molt participatiu. De fet, les audiències públiques tenen una forta participació i un nivell de preguntes bastant. Si la gent té un interès, els Sitges han creat plataformes per diferents temes, vull dir, des dels cols mira el peix, als museus, als impostos. O sigui, hi ha una necessitat i unes ganes de
sí, entre una, i entre una i dues plataformes per legislatura.
Sí, sí, van sortir. Però això vol dir que la gent vol implicar-se en els problemes municipals i crear estructures per fer-ho, no?
Fins i tot els postplens acostumen a ser com petites assemblees de veïns.
Sí, a més solen assistir moltes d'aquestes plataformes o associacions de veïns o col·lectius que molts reclamen participar, no? Estar dins de comissions on ha participant més de la presa de decisions local, no? Llavors, vull dir, sí, jo crec que sí que hi ha una demanda i que sí que hi ha, que serà possible. Tot i així, han de tenir, és un procés llarg i s'ha de tenir paciència.
Per tant, entenem que això, el que la CUP fa és simplement posar sobre la taula aquesta possibilitat per anar-la desenvolupant en el futur. Tampoc és que hi hagi un model establert, un model clar, que es pugui posar en marxa en breu, el que ens comenta el regidor.
Sobre, som
realistes.
Realistes i responsables. Vull dir, de fet, considerem que, per exemple, el cas dels pressupostos participatius, no, nosaltres no hem demanat mai que el 100% del pressupost es porti a una assemblea pública. Entenem que, primer, perquè hi ha molts aspectes del pressupost que ja venen marcats i que tu no pots decidir sobre ells, però també hi ha molts altres aspectes que ara per ara són complicats de portar, perquè clar, potser la proposta inicial seria impostos zero, no? Vull dir, podia arribar, no? Amb el problema que comporta, o sigui, és a dir, els serveis públics es financien mitjançant els impostos, per tant...
A tots ens agradaria pagar menys, però a ningú li agradaria deixar de rebre els serveis que rep gràcies al que paga.
Correcte. Jo crec que, en el fons, molta gent, a més, jo crec que el que vol són uns serveis acords al que paga. I el que passa és que potser molta gent s'ha sentit frustrada amb algun servei públic i llavors la decisió passa per... Però és un tema del debat a poc a poc.
Així, anava a dir, aquí entraríem gairebé en un debat filosòfic. La percepció...
Clar, sí,
respecte
sí.
De la realitat.
Clar, però per això el que diem, no vull dir, no traiem tot de, o sigui, no es pot treure tot de sobte. Tampoc seria funcional, no? Diguem que les assemblees municipals obertes que nosaltres proposem, un sistema de funcionament i una durada de 150 minuts, un model de com presentar les propostes. Perquè, clar, si volem debatre-ho tot, es pot eternitzar això. Sí.
Aquesta seria...
Anem a poc a poc.
Doncs aquesta és una de les... De fet, és un dels eixos programàtics de la CUP, la participació cada cop superior de la ciutadania en la decisió dels afers públics. Ha estat un dels eixos aquest de la legislatura i gairebé dels debats en els que d'entrada hi participava Òscar Ortiz i ara hi participa Adrià Pet. Quina ha estat la sensibilitat amb la que el govern i fins i tot la resta de l'oposició rep aquesta proposta de canvi de paradigma?
Bé, jo crec que inicialment, i sobretot crec que a l'Òscar li va tocar la pitjor part, potser va ser agafada inicialment amb escepticisme, amb respecte potser, perquè crec que és un tema que, com he dit, està al carrer, però amb molt escepticisme. I a poc, també per la feina que es va fer i la feina que va fer l'Òscar Ortiz, És un debat que cada vegada està més a l'ordre del dia del ple. I veiem que a poc es van fent passes. És a dir, crec que en certs aspectes els partits s'han donat compte que això és una demanda i ciutadana i que se li ha de donar cert espai. Per exemple, ara posant exemples, els partits polítics últimament estan fent primàries, estan fent processos més democràtics per demandes, és a dir, partits que tenen representació a la nostra vila, no? Com el cas del PSOE, PSC i altres partits que tiren per aquí. O sigui que crec que a poc la realitat ha fet que s'hagi d'anar assumint això. I bueno, van sortir els aspectes com certes comissions que s'han creat, el tema de, per exemple, la comissió de desnonaments més oberta, que no fos només partits polítics, etc. I el tema de les audiències públiques, que ens agradaria més que fos més diàleg que monòleg, però bueno, a poc va, bueno, aniran agafant, suposo, també el camí. I bé, suposo que amb el temps... per una demanda, és a dir, jo crec que la realitat supera una mica els programes polítics, no? I crec que s'estan veient una mica tots els partits amb pesos en aquesta direcció.
Estem en una època de canvis.
Sí.
Estem al mig i en qualsevol època de canvis, fins que no acaba, no saps on has anat. Però en qualsevol cas, a tothom més o menys li toca adaptar-se en aquest canvi. I més si no saps cap on t'està portant el canvi.
Clar.
Quin és el paper que pot tenir la CUP, i ja parlo a nivell nacional i també a nivell local, en aquest canvi que té molts factors, perquè té des d'un canvi en un procés a nivell nacional fins a un canvi de percepció de la feina dels polítics per part dels ciutadans?
Bé, en principi potser la tasca que ens vam imposar des del principi, no? Fer una mica de corxa de transmissió entre el carrer i les institucions, tant el ple municipal com els companys al Parlament, una mica portar aquests debats que sí que existeixen al carrer, aquestes demandes socials, aquestes demandes dels moviments socials, als consistoris, i també pues, d'alguna manera també explicar des dels consistoris al carrer pues, la realitat una mica de com funciona, de les dificultats existents, dels problemes legislatius, sobretot ara, per exemple, a nivell municipal, cada vegada estem més collats i amb les noves legislació que va venint des de Madrid serà bastant més problemàtic la feina de la democratització dels municipis, serà molt més difícil.
Uh-huh.
Perquè ens vindrà molt, bueno, la idea de la proposta que ha presentat el Partit Popular i que, bueno, que ja està en tràmit i que en poc s'aplica, començarà a aplicar, tot i que a Sitges per una moció de la CUP es va demanar que s'impugnés aquesta llei i bueno, crec que encara està en el Constitucional el procés. Tindrem la màniga molt poc ampla i això també s'ha d'explicar, vull dir, és a dir, cal canvis legislatius, cal alliberar certes estructures democràtiques com els municipis que estan molt més a prop de la ciutadania per donar-los més capacitat de maniobra, etc. I això són processos que s'han d'explicar, és a dir, a vegades, moltes vegades és per manca de cultura de democràcia participativa, però moltes vegades també és per dificultats reals o legals. Llavors, aquesta feina una mica de CUP de tots aquests processos, d'explicar, de fer arribar a debats i a vegades també demanar-li a la institució pues, desobediència. O...
Aquí anava a entrar, perquè de fet no és la primera ni la segona vegada que la CUP ha demanat al govern, al govern municipal, que desobeeixi obertament. Fins a quin punt tindria el govern aquesta potestat de desobeir?
Nosaltres no fem una proposta... La majoria de propostes que hem fet de desobediència no són molt innovadores. Vull dir, crec que altres municipis ja les feien, no? Des de tema de simbòlic, d'institucional, fins a negar-se com a mínim inicialment fins que la pressió del legal sigui ja t'obliga a fer-ho, no? Però una negació inicial a certes imposicions és important per dues raons. Una, perquè la gent vegi o pugui entendre que hi ha un principi d'injustícia en el que s'està exigint. I segon, per marcar molt clar les posicions. És a dir, és important que els partits, que els municipis, que les institucions puguin dir fins aquí volem arribar. Vull dir, és que arribarà un punt que si no hi ha una veu des dels municipis que suposi els processos de d'involució democràtica serà més forts. Nosaltres creiem que estem en... Tot i que una demanda
estem
popular,
en un procés d'involució democràtica?
Nosaltres creiem que sí. Vull dir, marcat probablement, marcat molt des de... des del món econòmic, molt probablement, o sigui, des de la idea econòmica, que és el que s'està utilitzant per limitar els poders democràtics de moltes institucions, però creiem que hi ha un procés d'involució democràtica via econòmica i una altra descentralització de les que està exercint l'estat espanyol, en part, per suposo, pels processos que s'estan derivant tant a Catalunya com potser al País Basc com altres territoris.
Uh-huh. Parlem de processos. Hi ha un procés que ha estat un canvi en el que diuen els castellans la jefatura de l'Estat, que a més implica una altra de les mocions que presenta la CUP aquest proper dilluns. Sitges, municipi antimonàrquic. De fet, es tractaria més d'un canvi, entre cometes, simbòlic, allò que ens comentava abans l'Adrià, com per exemple el que suposaria la retirada de tota simbologia monàrquica del consistori i de que d'aquesta manera doncs, es traurien la imatge. No sabem si ja l'Ajuntament ja ha rebut el fax que se'ns ensenyava per alguns llocs que havien rebut alguns ajuntaments conforme que havien de posar la imatge nova, oi? Fins a quin punt des dels municipis s'ha d'entrar en aquestes guerres? En aquestes...
Nosaltres entenem que en el fons no hi ha una política municipal i una política estatal, és a dir, la política ens afecta en tots els aspectes. Nosaltres som republicans de consciència, ho hem estat històricament, i tots els moviments que formen la CUP venen d'una mica aquesta tradició, i nosaltres sempre hem considerat que la figura de la monarquia, més que antidemocràtica i anacrònica, ben posada d'una manera per nosaltres no legítima. És a dir, aquí, en aquest país es va proclamar una república, va haver-hi un cop d'estat, hi ha hagut un procés de transició que nosaltres sempre hem denunciat, però és que a dia d'avui es veu que va ser una transició fallida. És a dir, tots els problemes que es volien solucionar en teoria o que es volia tancar durant la transició han tornat a sorgir ara. Temes nacionals, temes econòmics, temes de la monarquia o república, etc.
Algun van tancar, no?
Algun van tancar. El que pot ser que quan es van obrint sembla que més menys dels que potser es podria inicialment pensar, no? Perquè potser hi ha debats... No sé si fa 10 anys ens pensàvem que el procés independentista aniria fins on està ara.
Home, m'imagino que ni nosaltres ni la majoria.
Correcte, llavors, vull demostrar una mica que es van tancar en fals molts debats, no? Uh-huh. I potser ara en sortiran més, no? Perquè també està sortint el tema de la independència judicial, per exemple, que eren temes que es creien
superats
amb la Constitució, però que es veu que no. I també inclús la legitimitat de la Constitució mateixa, no? El fet de que sigui sembla inamovible, excepte per segons quines coses, són debats que sorgeixen. I crec que és un debat que els municipis hem de tenir perquè és política, i és política que ens afecta. D'una manera potser més simbòlica el tema de la monarquia, però bé, el cap d'estat en aquest moment en aquest país és... heredat i és militar, vull dir, és complicat, no? Sí.
I d'un procés que ha comportat un canvi a un procés que no sabem quin canvi pot arribar a comportar. Fins a quin punt també l'Ajuntament o els ajuntaments poden ser part d'aquest procés, i estic parlant de la famosa consulta, i fins a quin punt doncs això ho pot acabar condicionant tot.
Ho condicionarà tot perquè el canvi de paradigma serà molt gran, sigui quina sigui la situació. És a dir, si se'ns prohibeix votar, el mal estarà fet i la ferida serà complicada de tancar. I si se'ns permet votar, el canvi podem trobar-nos amb una majoria que vulgui realment la independència. És molt important, que òbviament és un tema que afecta els municipis perquè pertanyem al país que pertanyem, no? I ens canviarà totalment la realitat en molts aspectes. Vull dir que els municipis és molt important que es vinculin. A més, sembla ser que els municipis seran molt importants en aquesta partida, no? Ja amb la lluita dels censos és un tema de... Estan a la primera línia, per dir-ho d'una manera... I després ja, segons com baixa el procés, doncs, bueno, són la segona línia d'institucions democràtiques del país després de la Generalitat, no? O sigui, tindran una responsabilitat i ja en tots els aspectes, no? Ja en l'organització o no del referèndum, en els debats que es vulguin voler tenir. Hem de crear un país nou, hem de crear una Constitució nova, hem de crear un model de país nou. Això és un debat que ens inclou a tots, i als municipis també.
La CUP ha adoptat una postura de, per definir-la d'alguna manera, de sí crític amb el procés, oi? Fins a quin punt comptarà més el sí i fins a quin punt comptarà més el crític? En el sentit que qualsevol procés necessita d'unitat, i per tant, doncs, si no hi ha unitat, difícilment hi haurà la suficient força per tirar endavant qualsevol procés.
Bé, jo crec que la CUP, des del principi hem donat un sí al procés en general, o sigui, en els moments clau hem estat al costat dels que volen votar, dels que volem fer el referèndum, però també no serveix per tot el referèndum, no serveix per amagar-ho tot sota la catifa o sota la senyera, vull dir, s'ha de seguir tenint els debats de país. No només és un referèndum, estem parlant del que serà un procés constituent, no? Un procés de creació d'un nou estat, i tots aquests debats s'han de tenir. I llavors, vull dir, com ho fem, cap a on anem i com ho demanem, influirà, perquè serà com es crea el nou estat. Vull dir, llavors, en molts aspectes estarem d'acord i donarem suport a la resta de partits, altres aspectes anirem més amb cura, no? Nosaltres, per exemple, un dels potser que se'ns ha comentat més o inclús criticat és el fet de no anar a Madrid o de no... Bueno, no entenem que... Creiem que és una decisió que hem de prendre els catalans i no entenem que calgués anar a Madrid a demanar permís. I molt menys sabent dir la resposta, perquè ja sabíem molt, molt abans. Llavors, creiem que el procés ha de seguir... ha de tirar endavant, hem d'arribar al referèndum. Nosaltres volem un referèndum, no voldríem unes plebiscitàries. Si es fan, si no hi ha un altre remei, s'haurà d'assumir, però creiem que seria molt important i molt... per dir-ho bonic, no? que el país naixés d'un referèndum, no naixés d'unes eleccions de partits polítics amb aparell de partits, sinó que fos un referèndum i que una mica l'acte aquell que ens va portar a la independència fos un referèndum i mobilitzacions populars. Vull dir, crearíem un país potser ja de naixement molt democràtic, vull dir, i això sempre queda. Uh-huh. Llavors, bueno, en certs aspectes donarem suport, nosaltres volem arribar al final, nosaltres volem que es faci un referèndum, que es voti i una declaració unilateral d'independència en el moment que no tinguem altra opció i que el poble català hagi dit que sí que vol això.
Tornem a Sitges?
Tornem.
Doncs ara falta ben bé un any per la investidura, ja no per les eleccions, per la investidura del futur nou alcalde. O nou, o mateix, però en qualsevol cas, perquè hi hagi una presa de possessió a l'Ajuntament de Sitges. En els darrers mesos i sobretot les darreres setmanes doncs s'han multiplicat els gestos de moltes formacions doncs, començant a treure el cap, i això ens pot donar un procés extremadament atomitzat. Com ho valora la CUP tot plegat?
Bé, nosaltres ja vam valorar en el seu moment i a les anteriors eleccions ja va ser força atomitzat el procés.
Eren 11 les últimes.
Pues aquesta sembla que serem... Bueno, no sé, ja qui diu. Jo l'altre dia em deien 16, no? I dic, ostres. Però, a veure, serà... Com ho valorem? Valorem que hi ha hagut una manca de confiança en els partits tradicionals, una pèrdua de confiança total en la política clàssica, el que s'entenia com política clàssica, i la gent busca alternatives. I la gent s'organitza i busca altres opcions de presentar-se. A veure, la CUP, per exemple, dintre d'aquests processos, bueno, intentem estar oberts a moltes opcions, a parlar amb la gent, a encabir... Mai ha estat un objectiu presentar-nos ni com a CUP, vull dir, és a dir, si cal crear algun altre model. Nosaltres ens basem sempre en el treball del dia a dia i en el treball de carrer, és a dir, si nosaltres hi ha gent que està treballant amb nosaltres i que vol fer una aposta diferent i l'assemblea ho vol, doncs estem oberts. I aquest procés d'automatització és això que et dic. Vull dir, veig que hi ha una manca de... Però és que a més ja no és a nivell municipal. Vull dir, és a dir, ahir es va presentar, abans d'ahir es va presentar Guanyem, no?, a Barcelona, no sé com, fa un parell de dies. El cas de Podemos, no?, de Podem, ha estat bastant... Un exemple bastant clar de que la gent comença a confiar, i després en altres, ja no a l'esquerra, sinó que també al que seria més dreta o a l'espanyolisme també han sortit molts partits. Vull dir que hi ha un canvi una mica en com entenem la política institucional, crec. I per això la gent, pues, bueno, té ganes de participar, d'entrar i d'exposar diferents formes de veure-ho.
Aquesta atomització, de tota manera, és bona? És dolenta o ja ho veurem?
A veure, òbviament ja ho veurem, però pot ser molt bona. És a dir, obligarà, segons com sigui la composició del proper ple, a a fer polítiques de consens, a treballar d'una altra manera. Pot paralitzar molt, òbviament, vull dir, ja veurem com funciona, no?
Segons quants entrin, no pot ser molt ingovernable tot plegat?
Sempre pot ser, però s'haurà de governar. Clar, tot respon a una voluntat popular.
Hi ha hagut municipis de la costa, no gaire llunyans a Sitges, que han tingut amb consistoris de no sé si de 15 regidors, 7 partits. Aleshores, clar, fins a quin punt tot és conjugable, perquè diguem, ara mateix hi ha tres formacions, encara que són 4 partits, però són 3 formacions que es van presentar al govern, i de fet eren 4 al principi, i clar, com es pot lligar la maionesa sense que es talli?
Això és un tema d'equilibris polítics, és a dir, és la voluntat popular i és el que la gent ha decidit, llavors tots has de jugar amb això.
Ai, que és difícil aquesta voluntat.
És molt difícil, que clar, sempre ho és, vull dir, és a dir, els interessos de cada col·lectiu xoquen moltes vegades amb els dels altres. Ja, a veure, aquest govern actual, que dius de 3-4, era de 5-4, no? Era de 5 partits, o 4, com vulguis, segons vulguis juntar o no la Federació Convergència i Unió.
Ho podem considerar que es van presentar junts.
Un partit. Per tant, doncs, ja abans havia el Partit Popular, el Partit Popular va caure, el govern està en minoria des de fa 2 anys, o sigui, va, des de fa un any i pico, un any escaig, i ja és difícil aquest model, o sigui, un model més atomitzat pot ser molt complicat, però s'haurà de buscar la manera. Potser la manera és passar més cap a la participació ciutadana i assumir un compromís de consultar el poble més sovint. Ja, si tu no pots, si tens una posició d'estancament, doncs en comptes d'intentar seguir amb la tradició o la política tradicional, doncs passem a preguntar a la gent i intentem desfer aquests possibles bloquejos.
Quan passi l'estiu veurem una legislatura diferent, o el que resti de legislatura serà diferent? Tothom haurà tret la calculadora ja?
Bé, és que crec que ens trobem una realitat que trenca calculadores, no? Que és el 9 de novembre tenim un referèndum i serà, per molt que vulguem tancar-nos només en qüestions purament tècniques o municipals, serà molt complicat, i una mica el paradigma actual patirà un trasbal, sigui quin sigui la situació. Estem acostumats, i ho hem vist molts anys, que l'últim any de legislatura sol ser un any de calculadores, no? Creiem que hi haurà un canvi, que hi haurà certs moviments, una mica per corregir o... suposo que per alguns serà corregir, per altres serà mantenir les decisions que s'han pres fins al moment, no? Ser rumors de canvis impositius que poden haver-hi o aspectes que poden, bueno, intentar una mica prenar el camí de cara a les municipals. Òbviament, l'últim any sempre tothom vol arreglar el que potser, bueno, jo crec que no s'ha fet durant 3 anys, no? I sempre és un any diferent, els finals de legislatura sempre són diferents, però aquest serà molt diferent, perquè ens trobarem immersos en un procés que ara ja marca molt l'agenda política, però que a partir de setembre serà clau.
I amb un govern en minoria, i per tant una majoria hipotètica de la oposició, però una oposició, això sí, molt diversa.
Sí, òbviament les formes d'entendre la política en general del Partit Popular, de la candidatura d'Unitat Popular o del PSC és força diferent.
Com us heu trobat, diguem, en aquest grup que formeu d'oposició, ara que heu entrat, ara que heu, no sé, que heu parlat, sembla que teniu a la dreta Ferran Ignasi Llompart,
sí.
I de tant en tant xerreu amb ell.
Sí.
El portaveu és Jorge Carretero, del Partit Popular, que us queda una miqueta més lluny, i Ricard Vicente us queda, diguem, ja molt lluny, oi? Però fins a quin punt, doncs, s'ha establert algun tipus de diàleg, complicitat a nivell d'oposició?
La veritat és que bastant poca, eh? O sigui, ens hem sentit bastant sols, suposo que tots els partits de l'oposició, és a dir, cadascú ha seguit una mica la seva línia, ha estat molt difícil arribar a punts en comú, tot i que potser hem trobat més punts en comú políticament en alguns moments amb el PSC que amb el govern, òbviament, amb el Partit Popular, però molt pocs, vull dir, és a dir, bàsicament una mica la línia que hem anat seguint és nosaltres intentem complir el programa que es van comprometre i les línies bàsiques que vam decidir treballar, que eren transparència, model econòmic i qüestions nacionals o, bueno, de país, i hem hagut de tirar una mica per la nostra línia, no? I el PSC no ens l'hem trobat, bueno, tot i que ens ha sorprès algunes votacions al tema de qüestions nacionals i això, i en temes de participació en algun moment també, però no ens hem sentit, com ho diria, còmplices amb cap dels partits. Vull dir, crec que ha estat una legislatura que, a més, tenim un sol regidor, és bastant sol, suposo.
Si pensem en persones, és diferent de si pensem en sigles? És més fàcil establir complicitat en persones que en sigles?
Suposo que sí, és a dir, al final, vull dir, pues mira, al carrer són tots sitxatans, són tots vilatans i podem arribar a entendre's en molts aspectes. Després ve les qüestions ideològiques, no?, de partit, i aquí pues, sempre es pot jugar. És a dir, ara, igualment nosaltres ens hem reunit amb més o menys tots els partits, o potser amb el govern, bàsicament, normalment en bloc, més que en partits, però ens hem anat reunint amb la diversa gent i hem arribat a propostes i acords. Nosaltres, per exemple, el primer any vam presentar les mocions de pressupostos gairebé a la part amb el Partit Socialista. Després ja no, perquè el Partit Socialista va donar suport a una mica a la proposta del govern i nosaltres aquí ja no vam veure clara. En certs moments hi ha hagut complicitats i segueix havent-hi, i encara, pues, en aspectes com l'habitatge dins de la Comissió de Desnonaments, així, doncs, bueno, ho intentem, pues, treballar amb els diferents partits més cara a cara que en el debat de plenari, no?
Uh-huh. En aquest darrer mes també la CUP ha estat protagonista en el moment que es va trobar la seu tancada. Sí. Què va passar? Des del punt de vista... O sigui, sabem el que va passar des del punt de vista de l'Ateneu, hem parlat en diverses ocasions amb el president de l'Ateneu, amb Dani Piques, però allò també era la seu de la CUP.
Sí.
I, de fet, una de les qüestions que es va dir després en la reobertura era, i fins i tot en el ple, si no recordem malament, Jordi Mas així ho va testimoniar, que la reobertura s'havia produït també al detectar que allò era la seu d'un grup polític amb representació municipal.
Sí, a veure, això ens va sorprendre molt. Tant que des d'un principi neguessin el coneixement de que era el local social, com que després diguessin desconèixer que fos la seu de la CUP. I la CUP sempre hem estat el partit d'una manera sensats o localitzats allà a l'Ateneu, a nivell d'entrar propostes a l'OAC, d'entrar les mocions. Jo crec que hi ha molts documents quan t'envien la documentació fica carrer Sant Bartomeu número 40, és a dir, ho sabien perfectament, i nosaltres el que ens vam trobar és, primer, zero informació, és a dir, en cap moment se'ns va comunicar, però ni a nosaltres ni a l'Ateneu, que seria presentada la seu, tampoc se'ns va comunicar que s'obriria, és a dir, nosaltres us vam enterar per l'Eco de Sitges i Radio Maricel, o sigui, que també va ser un tema que encara voldríem parlar, perquè, bueno, no entenem, no?, la comunicació. I, a més, després el procés com es va fer. Nosaltres no ens qüestionem ni com a CUP ni l'Ateneu, en el fons. Es qüestiona si hi havia una... Si podien negar-nos la llicència. Vull dir, no, és una decisió en base a una normativa que entenem que potser no la complíem o potser no es complia, no ho sabem. Perquè allà hi havia un bar-restaurant anteriorment a nosaltres i tenia la mateixa infraestructura i tenia la llicència. Vull, ens sobtava una mica tot el procés. Però el que més ens va sobtar és com es van fer les coses, no? Que es presentés un local social quan saben que no es pot fer i que inclús estàs llindant un delicte contra el dret a reunir i associació. Vull, és una decisió molt complicada. Després que no va haver-hi cap reunió amb l'Ajuntament ni cap canvi del model del local, i es va tornar a obrir. És a dir, va ser com una acció, una rectificació, sense comunicació. Va ser un procés, creiem que molt erroni, que es van cometre molts errors i que, bueno, nosaltres tant la CUP com l'Ateneu va sortir força afectat. És a dir, l'Ateneu a nivell una mica econòmica, tenir l'activitat aturada durant un temps i haver d'anul·lar actes culturals, i la CUP perquè la nostra activitat normal es fa a l'Ateneu, com sabeu, és que hem fet totes les rodes de premsa, fem molta activitat política allà. De fet, la CUP la CUP també sosté en part econòmicament una part de l'Ateneu, i sempre ho hem dit públicament, i clar, ens sobta que fos una sorpresa. De fet, jo ja des del primer dia vaig comunicar a l'Ajuntament, vaig parlar amb l'alcalde, que jo era la seu de la CUP també, i que, clar, no enteníem que es presentés. Jo entenc perfectament que es denegui el permís de bar.
Què us van dir quan vau dir allò és la seu de la CUP?
Bueno, inicialment ens van dir que si era un bar, que si no sé què, vull dir, que nosaltres una mica l'utilitzem com ens convenia, diem, no, ara, legalment, allò és local social amb bar-restaurant, borrem bar-restaurant si no ens doneu la llicència, però segueix sent un local social, i a banda, nosaltres sempre, sempre ha estat la seu de la CUP, i la, és que la CUP sempre, tu vas a l'OA, que vols entrar a una instància, i el nom que surt és Sant Bartomeu número 40, des de fa temps, i no entenem que se'ns... que se'ls posés en dubte això, vale? I després, bueno, després ells ho van anar, suposo que s'ho van, deurien confirmar que sí que ho era, és que a més inclús no tant com a CUP, l'Ateneu, tu entres a la web de la Generalitat i surt que la seu de l'entitat és aquella, no? I van rectificar-ho. Bueno, ara mateix la situació és que, bueno, en principi el procés de llicència segueix endavant, que l'Ateneu està intentant mantenir el projecte amb les dificultats que ja existien, sempre han existit, perquè les entitats socials ja sabem, i les entitats culturals i inclús les entitats polítiques, que el dia a dia econòmic és molt dur, vull dir, i si a sobre tens problemes afegits, doncs clar, vull dir, són ecosistemes molt sensibles i si li fots una patada pateix molt. I, bueno.
Creieu que hi ha hagut una intencionalitat en tot plegat?
A veure, és difícil no creure-ho a vegades, no? Perquè, no sé, nosaltres ens vam trobar una situació que... no havíem vist molt a Sitges, no? I creiem que si nosaltres incomplien, l'anterior local, l'anterior bar-restaurant que hi havia en aquell mateix local, també incomplia. I per les raons que se'ns van donar a nosaltres, quan, bueno, de fet, quan es van posar les raons al ple, hi havia plataformes veïnals d'altres barris de Sitges que també tenen problemàtiques o que es posaven les mans al cap, no? Dèiem, aquests sí, els altres... No ho sé, vull dir, se'ns ha dit que no i no tenim per què desconfiar, però jo crec que la primera cosa que se li va fotre al cap a molta gent quan van veure la seu de l'Ateneu presentada anava per aquí, i després, bueno, no voldria entrar a valorar-ho molt perquè és una sensació respecte a, però la sensació que ens va donar, sobretot en el minut 1 i durant tota aquella setmana va ser aquesta.
N'heu parlat a posteriori amb el govern?
Hem parlat, sí, s'ha tractat en diferents temes, inclús es va convocar una comissió de, bueno, el Consell de Cultura per tractar aquest tema també respecte a la situació de la Tereu.
Us han convençut les explicacions?
Bé, tenim la sensació que ens van... Sí, creiem que fins a cert punt, vull dir, van reconèixer l'error i creiem que bueno, que és un pas important per no repetir-ho, no? Vull dir, que és el que volem que surti de tot això, és que no es repeteixi i que és... es parli amb les entitats i es tingui un tracte amb les entitats de col·laboració, no? Però bueno, diguem que sí, diguem que el fet de reconèixer un error i de reconèixer que no podíem fer-ho ens pot arribar a satisfer i que el procés segueixi i que l'Ateneu pugui tenir vida de manera legal. És que el nostre gran no error, no? Però el nostre gran... Si nosaltres haguéssim mantingut el projecte com una entitat social, com estava antigament, no hi haguéssim tingut els problemes. El problema està quan nosaltres volem fer-ho tot bé, i legalitzar-ho, i tenir els papers en regla, i fer-ho tot bé. I llavors, vull...
Les grans paradoxes de l'administració,
sí, sí, sí.
Eh?
Sí, clar, perquè dius, home, nosaltres podíem obrir com a local social i amb un servei de cafeteria per socis, no? I, bueno, això es pot fer. Però, clar, nosaltres el que volem des del principi, i sobretot en un poble com Sitges, on hi ha les problemàtiques que hi ha a nivell d'oci... De bars i restaurants i el soroll, etcètera, era no, nosaltres ho volem fer tot bé, tot legal, amb les condicions que sigui, si s'ha de col·locar a doble porta doncs ja s'ha col·locat a doble porta, si cal arreglar alguna altra cosa s'ha arreglat, si s'havien de col·locar extintors en més llocs, doncs s'ha fet tot el que s'havia de fer per intentar tenir tot en ordre. Crec que ara ho hem aconseguit, però crec que sí, i vas venir per aquí el problema, no? Llavors, clar, ens va sobtar molt i òbviament va aixecar moltes suspicàcies, per alguna manera.
Quina estrena de regidor, eh?
Sí. Va ser... Vull dir, va ser una setmana... A més, va ser una setmana o dues o tres setmanes molt tenses, vull dir, perquè s'enredaria tot l'ambient, no? O sigui, a nivell polític, a nivell de carrera, a nivell institucional, tot, clar, o sigui, vam rebre molt de suport i estem molt contents, però sí que és veritat que durant aquells dies va ser... estrès afegit, no?, a la feina del dia a dia i una mica enrere l'ambient, però jo creiem que...
S'ha curat una mica la ferida?
Bueno, crec que en part és un procés una mica més llarg, perquè diguem que la... sí, hi havia abans una disposició, una confiança amb l'Ajuntament, una... a nivell d'entitat, de fer activitats conjuntes, etc. Això ara mateix, doncs, hi ha una mica més de... Bueno, la gent està ferida i la gent no, ja la confiança s'ha trencat una mica. Ara crec que són ponts que es poden refer perfectament i que són processos, però hi ha hagut un... S'està arreglant, la ferida s'està curant, però és un procés més llarg perquè hi ha hagut un abans i un després d'això. Així...
Doncs, Adrià Pet, portaveu i regidor de la CUP a l'Ajuntament de Sitges, en aquesta primera compareixença en una roda de portaveus aquí a la ràdio, moltíssimes gràcies per haver vingut i sobretot molt bon estiu.
Ah, i tant, això, festes majors, platxetes, sí, sí. Quan acabem
i després al setembre ens hi tornem a posar.
Correcte, sí, sí. A més, jo tinc les vacances laborals amb les vacances de ple, o sigui que perfecte.
Perfecte, doncs que passeu molt bon estiu i fins al mes de setembre.
Moltes gràcies, bon estiu i ens veiem al setembre.